preocupa Barcelona. Ara en parlàvem amb l'alcaldessa Ada Colau, que ja és la ciutat amb més contagis. Preocupa també Sant Feliu, Figueres, Vilafant, on s'estenen les restriccions, i per això doncs no podem donar encara vacances al cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Doctor Antoni Trilla, bon dia.
Molt bon dia.
Em sap greu, però no podem deixar descansar.
No
el trucarem cada
dia,
per això.
No, gràcies. No estic de vacances, com tothom.
M'ho imagino.
Estem en aquest estat de, diguéssim, podríem comentar, de calma tensa, per preocupats. Sí.
Calma tensa només? No sé si veu risc de descontrol, perquè en alguns punts la transmissió ja és comunitària, per tant, s'ha perdut el control de la cadena de transmissió, de contagi.
Sí, però com molt bé també analitzaven els meus companys de la UPC, l'equip de la doctora Clara Prats, és veritat, i del tot d'acord amb que segurament, o segur, s'ha arribat tard a Lleida per diferents raons, segurament també s'ha arribat tard a l'Hospitalet, però Barcelona s'ha actuat amb més rapidesa i jo diria que encara tenim una possibilitat de que les cadenes de contagi que s'han perdut, que evidentment n'hi ha que es poden haver perdut, siguin poques i que es pugui d'alguna manera veure l'efecte d'aquestes mesures posades més ràpidament, diguéssim, que en altres llocs. El problema que tenim és que, per això deia allò de calma tensa, que haurem d'esperar 5-7 dies per veure l'efecte de les mesures, per entendre'ns, d'aquest cap de setmana. Per tant, durant aquesta setmana és important que anem veient com evoluciona el nombre de casos, que per lògica tindrà que anar a l'alça, lògicament, però si aquesta alça es va mantenint dintre de límits raonables, tots els ciutadans també, de nou, fan un exercici de responsabilitat, intentem moure'ns menys, fer les coses ben fetes, evitar determinades coses que poden tenir més risc, doncs igual aquest ascens no és tan important com podria ser, i això ens dona un cert marge d'anar aplicant mesures, o els hi dona un marge als companys de la Generalitat d'anar aplicant mesures més concretes, amb col·laboració, això estic absolutament d'acord, amb els ajuntaments, per intentar que puguin aterrar a la realitat i es puguin complir i no anem cada cop a mesures més dràstiques, diguéssim, que és el que tothom en aquestes dates tenim tots molt present. No?
Per què les platges sí i els bars sí? Potser és la pregunta que es fa tothom, però el grec no. És coherent? No li sembla prou les mesures de seguretat antitransmissió que hi ha als festivals, als teatres, als cinemes?
Sí, em sembla que és una cosa que sempre hi haurà incoherències i sempre hi ha coses que la gent lògicament no entén, perquè diu, home, per què sí, per què no? Aviam, aquí hi ha dues o tres coses que s'han de tenir en compte com a denominador comú. Una, si és a l'aire lliure, si hi ha la distància de seguretat, i més encara, si es va amb mascareta i la gent intenta, tant a les entrades com a les sortides, mantenir les distàncies de seguretat, des d'un punt de vista de risc de transmissió, això és un risc de transmissió baix, per tant, seria aplicar la mateixa filosofia en el grec, seria aplicable a les terrasses dels bars i seria aplicable a la platja. Si no ens amunteguem, mantenim la distància i fem les mesures de precaució, doncs el risc és més baix. Evidentment, si això no es preserva o no s'intenta mantenir, el risc de transmissió, que encara sent a l'aire lliure és més baix, lògicament, que amb espais tancats, doncs es podria descontrolar, però val la mateixa mesura, és a dir, si es compleix bé, la situació és, diguéssim, des d'un punt de vista epidemiològic, és probablement molt similar, et diria que fins i tot més controlada amb un espai amb entrada ordenada com és el grec, que no pas amb una platja, que sí, que anem entrant amb cua i que de tant en tant doncs, ens diuen no, aquí ja no poden passar, i després depèn de cadascú el mantenir o no la distància de seguretat.
I el confinament perimetral, o fins i tot un confinament domiciliari a l'àrea de Barcelona. Vostè diu que la situació és millor que Lleida, ara ens ho deia, però és la pregunta que es fa a tothom. Caldria fer aquest confinament perimetral?
Jo crec que per aquí ve també de nou, i si em permets insistirem en aquesta idea de calma. És a dir, s'han de prendre les decisions el més aviat possible, això és lògic, però també s'han de prendre tenint en compte els efectes que tot això pot tenir, evidentment, sobre la salut, però també sobre altres activitats de la vida diària que són molt importants. Per tant, ara no es pot anar prenent decisions corre-corre perquè hi hagi molta pressió, perquè augmentin les dades, perquè tal, sinó que s'han d'analitzar molt bé quines són les circumstàncies, quina és la tendència i quina és la perspectiva. I des d'entrada, val a dir que això no val la pena ni discutir-ho, la mesura de poder arribar a un confinament perimetral o que ens diguin els barcelonins que ens quedem a casa, és una mesura que evidentment té que estar sobre la taula i està sobre la taula de tothom. El que passa és que per arribar aquí s'ha d'estar relativament segur i a més actuar en el temps idoni.
Hem d'esperar aquests 4 o 5 dies que ens deia.
Ah, exacte, ni molt tard ni molt d'hora, i per això aquesta setmana és important, perquè evidentment si la pressió va augmentant, si el nombre de casos és molt, molt, molt alt, doncs aquesta serà una circumstància. Si la cosa es va més o menys mantenint i anem fent les coses dintre d'un cert ordre, encara que evidentment anirà en augment, doncs potser la mesura es pot prendre amb una major calma i decidint si sí o si no.
Què li sembla el nou secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en substitució de Joan Guix, que va deixar el càrrec, recordem-ho, a finals de maig per motius de salut? Creu que això ajudarà a clarificar els missatges, a donar aquesta claredat, que és una reivindicació que ara li sentíem a l'alcaldessa Colau?
Bé, dues coses. Una, la tasca del doctor Joan Guix es va fer en un moment molt difícil. Jo crec que va aguantar fins i tot més per la seva salut i per tot això, més del que hagués aguantat qualsevol de nosaltres. I segona, el doctor Josep Maria Argimon és un professional extraordinàriament ben qualificat. És una persona que jo conec des de fa molts anys, de solvència plena, coneix molt bé el sistema sanitari català i ha ocupat i està ocupant llocs de responsabilitat interns dintre del sistema que són complexes. Fixeu-vos, a l'ICS són quasi 40.000 treballadors i tots els hospitals i gran part de la, o una part de tots els hospitals de l'ICS, que són una bona part dels hospitals, i a més té una formació molt bona en epidemiologia i salut pública, i és una persona que jo crec que molt assenyada, que comunica molt bé i que espero, desitjo i sap que té tot el suport de tots nosaltres per intentar coordinar, com es deia, i aquesta resposta que estem dient, home, arribem tard, bueno, doncs vale, arribem tard, donem-ho per bo, però a partir d'ara ja no hem d'arribar tard, de manera que a partir d'ara s'han de fer les coses de la millor manera. Estic segura que serà un gran secretari de Salut Pública i, evidentment, desitjar-li, com no pot ser d'una altra manera, la millor de les sorts. Però, vull dir, en termes col·loquials, els epidemiòlegs d'aquí de Catalunya aplaudim amb les orelles, és a dir, que ens sembla un nomenament extraordinari en aquest cas. I tampoc m'agradaria que tot recaigués sobre la pressió a les esquenes del doctor Argimon. El doctor Argimon ha de coordinar una resposta a la qual intervenen molts altres estaments dintre del Departament de Salut i els altres, els equips assistencials, etcètera. De manera que és una cosa de tots. Ell estarà al front i d'això ens n'alegrem tots molt, però hem de treballar tots i remar en la mateixa direcció, segur.
Doctor, què està passant a Madrid? Que registra molts menys casos que a Catalunya, però més hospitalitzacions. Se'ns està amagant alguna cosa?
Jo sóc molt, molt bona fe i crec que no, és a dir, que potser no estan declarant algunes coses, com també moltes vegades els números ens ballen amb altres comunitats autònomes. Evidentment, si estiguessin amagant una realitat, estan cometent el més greu dels errors, que és intentar amagar alguna cosa que no es pot amagar. Però jo crec que això és una suposició. Per tant, tant el Ministeri de Sanitat, que té capacitat de demanar les dades, com la pròpia Conselleria de Salut de Madrid, el més lògic, per mi, si em perdoneu, perquè ara és innocent, bueno, jo crec que no. Han de treballar amb les dades reals, perquè si no s'estan amagant dades ells mateixos, i això seria terrible per ells i especialment per la població de Madrid. Jo donaria un temps de prudència, si aquestes dades s'han de contrastar perquè algú considera que no són prou sòlides, doncs s'han de contrastar internament, però no entraria en una guerra de desqualificacions. Ara, és cert que Madrid, des del punt de vista de risc, suposa una situació molt similar a la de Barcelona. Grans ciutats, molta mobilitat, bosses de població que estan en circumstàncies que no són les idònies ni per fer confinaments, ni per fer l'aïllament, ni per contactar amb el sistema sanitari, de manera que el risc hi és, però les dades diuen que de moment, i esperem que tant de bo per sempre, Madrid no tingui un problema important. Però bueno, esperar i veure, i que tothom sigui molt honest i digui el que ha de dir, i que el que ha de dir sempre és la veritat, no hi ha altra volta de fulla.
Per acabar, quina és la situació al Clínic? Com són les noves hospitalitzacions per Covid-19? Els mateixos símptomes o potser casos més lleus perquè els pacients són més joves?
Sí, els meus companys que estan a primera línia tot aquest cap de setmana han ingressat alguns malalts. És veritat que el tipus, no masses, afortunadament, i no molt greus, afortunadament. El que estem veient ara per ara, més aviat són malalts, per entendre'ns, que ja havien estat diagnosticats pels sistemes d'atenció primària, que se'ls havia diagnosticat la malaltia feia uns quants dies, que semblava que en aquells moments les coses eren més lleus, però que alguns d'ells, doncs, malauradament, potser no han fet l'evolució idònia o tenen algun factor de risc i l'evolució no és prou bona com per ara pensar que és millor que estiguin hospitalitzats. Per tant, són malalts, una, més joves d'edat, habitualment, segona, que les complicacions, de moment, i esperem que continuï així, no són tan greus, encara que segur que n'hi haurà alguna que ho serà, com a la primera onada, i per tant, l'hospital i tots els hospitals de Barcelona estem treballant amb un augment de casos, és lògic, i aquests casos, afortunadament, no tenen el mateix patró de gravetat que tenien a la primera onada. I per tant, de moment, estem enfrontant bé la situació, evidentment, tots també amb els dispositius addicionals per entendre'ns preparats per si aquest nombre de casos fos més alt que el que tenim ara, que la capacitat és, per entendre'ns, la mínima o pràcticament la mínima que havíem deixat, que no havíem arribat a tancar, per entendre'ns, ni després de l'epidèmia, i això de moment està aguantant, però evidentment si pugen, doncs ara sí que aquí hi ha un avantatge, ja sabem com hem de treballar, ja sabem com hem d'escalar i de moment jo crec que les coses estan també dintre d'aquesta situació de calma, amb menys gravetat i de moment amb una sobrecàrrega assistencial assumible sense fer grans coses ara per ara que estan preparades.
Doctor Toni Trilla, cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, gràcies per respondre com sempre a les preguntes del matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Bon dia.